Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot.
Com estàs?
Bé, i tu?
Mira, ho he de confessar davant de l'audiència.
A veure, música de confessió.
Avui menys bé que habitualment.
Ah, què ha passat?
Estic dels virus, de la llar d'infants.
Ah, sí.
No, pobreta, no per la llar d'infants, eh? Els virus de les persones.
Bueno, els virus hi són a tot arreu.
Exacte.
Però, clar, tu has de centrar-te en els de la llar d'infants, eh?
Ai, per favor, que es passa malament quan són tan petits. I et fan la fontana di Trevi per amunt i per avall, eh?
Venen i van... Pugen i baixen els virus...
S'immunitzarà, no passa res, no passa res. I mira, sap de què parlo? La solucionet que ens acompanya avui, perquè és dilluns. Home. Estel Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està vostè?
Bé.
A tu no et ballen virus, amb
virus. Com vas de virus?
No, com vas de virus?
Jo tinc altres problemes, però virus, a moment, no.
Nosaltres, virus.
Ara començarem... Ostres! Ara ho pensava, hem de fer un tema d'al·lèrgies ambientals.
Sí, home,
perquè ara he vist que estan florits...
Els ametllers?
Arbres que no tocaria que estiguessin florits.
Ah, ostres.
Perquè arriba ja el canvi de temps, és a dir, ja ho diré, tu. El canvi climàtic el tenim aquí.
Sí.
Els arbres que florien d'aquí un mes ja estan florits.
Els ametllers ja estan botos.
Hem de fer un tema d'al·lèrgies.
Elisenda Carot és la policia dels virus, la policia de les al·lèrgies, també.
Han entrevistat algú d'Urbanisme de Barcelona i que ens expliquin per què van posar plataners als carrers.
Mira, ho faré. Sí? Apuntem aquesta derivada?
Sí,
ho farem només per intentar contentar l'Estel.
Hi ha algun oftalmòleg que expliqui que se n'està beneficiant molt.
I apunteu també un oftalmòleg.
Home, doncs fem un dia que vingui l'Estel.
Estel, fem, a veure, ara mirarem l'escaleta.
Jo proposo temes de màxim interès.
Dilluns vinent està avui?
Sí,
dilluns vinent fem al·lèrgies ambientals. Mira, ara heu vist la construcció d'un tema en directe. Ai, senyor, com sempre, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. Si voleu proposar-nos temes, com ha fet ara l'Estel Soler, el 677-38-77-19, ens podeu proposar temes, nosaltres intentarem portar-ho a terme, oi, Fran?
Em proposen molts, eh? La veritat és que els oients... Bé, el meu grup d'amics, la colla, com els diria, el tinc guardat com a la colla, tota
la colla d'amics
del programa... Van proposant temes i segurament doncs, els sonaran alguns dels que hem fet en aquest programa, com per exemple un dia que vam parlar d'avis i àvies i que va donar peu al programa que farem avui.
Correcte, un dia que vam parlar d'avis i àvies i no sé per què, quin sense ous, un dels convidats va tirar cap a casa, va tirar cap al seu terreny i és que avui hem muntat una solució a un problema que sembla no tenir aturador. Avui parlem sobre pisos. Senyor Bernardos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vas venir a parlar d'avis i sí. Vam dir, calla, has de venir un dia a parlar de pisos. Perquè no sé quin comentari vas fer, que van començar a arribar missatges, oi, Fran?
Sí,
a fer consultes sobre pisos.
Efectivament, sí. No sé què va passar, però la gent li demanava on podia comprar-se un pis, què havia de fer per la seva filla amb el lloguer. Avui ho tenim tot guardat i ho recuperarem, eh?
Doncs mireu, en Gonzalo és professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona i és director del màster en Assessoria, Gestió i Promoció Immobiliària. Per tant, hem tocat avui la baula forta d'en Gonzalo Bernardos. Com està actualment el mercat immobiliari? Què cal tenir en compte si volem comprar un pis? Segons diversos estudis, el preu mitjà del metre quadrat dels pisos a Catalunya ja gairebé ha superat els nivells de la bombolla immobiliària i ha crescut gairebé un 70% des del 2013 fins als 2.628 euros al metre quadrat al 2025. Déu-n'hi-do! Gonzalo, així en fred, és bon moment per comprar un pis?
Queda molts anys de pujada del preu. I queda molts anys de pujada del preu senzillament perquè tenim un govern tant a Madrid com a Catalunya que en lloc d'oferir solucions el que fa és generar noves pujades de preu. Mira, anem al lloguer. El lloguer, han aplicat el control de lloguers, el propietari el que ha fet és vendre els pisos, si havia d'invertir ha invertit en altres llocs, per exemple, Saragossa és una processió constant de catalans invertint allà.
Allà per comprar un piset i després llogar-lo, eh?
Per comprar un pis i llogar-lo. I el, com a la vegada aquí tenim el problema, no només aquí, sinó també la resta d'Espanya, que el vulnerable no pots desnonar-lo, malgrat que un vulnerable és algú que cobri fins i tot 1.600 euros o que cobri més que aquest import, però li dic que el 30% al pagament del lloguer i altres subministraments, doncs el propietari no té confiança, l'oferta de lloguer és inferior a la desitjable, no trobes un pis de lloguer de cap de les maneres i, per tant, l'única solució que tens és comprar un pis. Com tampoc es construeixen gaire habitatges, perquè els ajuntaments compliquen la vida al promotor increïblement, li donen les llicències tard, li posen peros quan no hi ha cap pero, tot fa que tinguem una demanda d'habitatge molt superior a l'oferta i que el preu baixi cap amunt, cap amunt i cap amunt.
Bàsicament perquè no hi ha habitatge. He dit una cosa molt interessant, en Gonzalo. Ha dit algú que no pot permetre's el lloguer, al final es veu abocat a comprar, que és com surrealista, no?
Bé, el que pugui, perquè...
Ah, això és un altre.
Estem veient com persones que havien vingut a treballar a Catalunya se'n van. Estem veient com estudiants que anaven a estudiar a la universitat deixen de venir perquè no troben ni tan sols habitació. Hi ha persones que, per al que sigui, perden l'habitatge, perden l'habitació, i ni t'explico els nervis que tenen perquè a on trobo una? No és ni molt menys fàcil. No és que no tingui un pis allò on m'agradaria viure. No, 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 no. És que les llistes que tenen d'espera els administradors de finques i els agents de la propietat immobiliària són interminables.
És que és increïble perquè de vegades fins i tot quan vols llogar, no sé si és el teu cas, Estel, perquè el teu cas particular crec que has anat a topar amb una bona gent, però sí. De vegades has de fer fins i tot una carta de recomanació, presentar-te com agradar a la persona propietària del pis per aconseguir que te'l llogui.
Clar, és que jo crec que ara mateix el tema de l'habitatge en aquest món de capitalisme salvatge on som és un problema estructural a les nostres vides. I jo penso que, com ja ens apunten molts dels estudis, el nostre futur i el de les generacions que venen per sota dependrà bàsicament de si heredarem propietats o no, quin
Totalment.
Tipus de vida tindrem, i que a mi m'agradaria recordar que, com deia l'antic director del Ferran, l'antic director de la Fundació Arrels, tots, excepte que siguem de l'1% més ric de la població, som més a prop de viure al carrer que de tenir un iot, no? Aleshores, crec que és un problema de dimensions estratosfèriques i que ens marca la vida, i de l'habitatge passem, per mi, directament al consum d'ansiolítics i de taxes de suïcidi. Vull dir, una cosa va amb l'altra.
Jo m'agradaria que m'expliquessis on veus el capitalisme salvatge a l'habitatge.
A tot arreu.
Explica-m'ho.
A la nostra vida diària, a tot arreu. No només a l'habitatge, Gonzalo, veig a tot arreu.
Hi ha un senyor que es diu Pedro Sánchez, que arriba a la Moncloa al juny del 2018, per la població, l'habitatge era un problema per al 2,2% i ara supera el 40%. Quan ha aplicat totes aquelles polítiques que li ha demanat sumar a Catalunya en Comú, i que realment han agafat i han fet una destrucció del mercat de l'habitatge i una pujada de preus del venda i una impossibilitat de llogar espectacular.
Però per què ha passat això?
I això perquè és incompatible amb... Per mi Pedro Sánchez no és incompatible amb el capitalisme salvatge.
Senzillament, que aquí no s'està aplicant cap capitalisme salvatge. Aquí s'està aplicant les polítiques d'esquerres.
Que estan sotmeses al capitalisme salvatge.
No. Aquestes polítiques d'esquerres, que són les mateixes que va aplicar en el seu moment Franco, estan donant una solució horrible. El tema és molt senzill.
Jo entenc el que dieu els dos, No m'agradaria que ens embarranquem en el concepte, perquè crec que hi ha una qüestió de diferència de concepte. Entenc per on vas, Estel, i entenc el que diu el Pedro Sánchez, el Gonzalo, que potser tenim associat a capitalisme salvatge una opció més de dretes, però tu és el que poses precisament aquí en qüestió. Gonzalo, per què aplicar aquestes teories o aquestes propostes d'esquerres estan fent malbé el mercat immobiliari i s'acaben convertint en un tret al peu el que inicialment volen aquestes propostes?
Mira, Elisenda, no hi ha propostes de dretes ni propostes d'esquerres. Hi ha propostes que solucionen el problema i propostes que el compliquen. Val? Quan realment l'economia funciona malament, quan tu intentes aplicar-li ideologia. Tu, el que has de fer, tens un problema, busquem la solució. Val? En el cas, per exemple, de Catalunya i Espanya, que és el mateix, doncs, si el que succeeix és que produïm poc habitatge, doncs els preus pujaran. Intentem produir més. Però què diu l'administració pública? Jo no vull. I jo no vull produir més habitatge per la senzilla raó que tinc lloguers i no em paguen. Per tant, dic que sí, que produiré. Mira, les últimes dades són de l'any 2024. Al tot l'estat espanyol, habitatges que eren de lloguer de protecció oficial eren 4.500. Tu creus que això...
Em sembla superinsuficient.
És el que estan dient tota l'estona i tota l'estona, que fem. Doncs, res. A partir d'aquí, el següent problema és, si no el fa l'administració pública, doncs que faci els privats. Vale? Estan disposats els promotors a fer-lo. Però si les comptes els surten. Però és que als promotors les comptes no li surten, en la major part de Catalunya.
Per tant, el problema de base és que falta habitatge i que és molt difícil construir en aquest país perquè no hi ha cap tipus d'ajuda del govern?
No, però no ajuda, és que...
Mira, facilitar papers.
Mira, Vicenda, tu tens un problema quan ets un promotor i vols construir habitatge, però només un, però grandiós, l'administració pública. Uh-huh. Perquè en alguns ajuntaments t'ha de donar una llicència després d'un any. Perquè en altres, i això és un cas molt concret, et diu que està lluitant contra el capitalisme i encara que tens tota la documentació perquè et permeti construir, no et deixa.
I per què passa això?
Perquè l'alcalde diu que qualsevol tema que sigui de negoci no el vol.
I per tant entenc que la limitació dels preus de lloguer, que en teoria s'ha fet amb una intenció de, això, limitar els preus de lloguer, especialment a zones tensionades, ha portat els propietaris a vendre.
Sí, no s'ha fet amb la intenció de limitar els preus. No. Mira, això funciona de la següent manera. I
aquí... Ostres, ara sembla que m'hagi fotut la pastilla blava de Matrix, eh? No. Ho tenies entès així, tu, Fran?
Aquí, no.
Aquí, mira, tenim una opció que porta 10 anys manant a Catalunya, malgrat que no governa, que són els comuns. I tenen un electorat. L'electorat no és de Nou Barris, no és de Sant Andreu, és un electorat que viu a l'Eixample. I fan mesures adients per a aquest electorat. Per què? Perquè viuen en un bon lloc de l'Eixample, aquest bon lloc de l'Eixample no se'l pagaria, podrien pagar si fos un preu de mercat, i el que fan és, en primer lloc, el que fem és, perquè estiguis tranquil·let i puguis pagar el pis al preu que tu vulguis, és control de lloguers. Fixa't que quan es protesta contra el lloguer, se protesta en l'Eixample, Casa Orsola. No es protesta en Nou Barris ni en Sant Andreu. Segon, però compte que si compren l'edifici el rehabiliten, en poden fer fora. No et preocupis, te posarem una altra normativa. I aquesta normativa és que el 30%, el que el compri, l'haurà de dedicar a protecció oficial. Per tant, ja no compren. Però per si de cas, te posarem una altra normativa. Si un gran tenidor, és a dir, algú que té 5 pisos o més, compra un edifici, haurà de pagar el 20% d'ITP. De veritat que tota la política catalana de lloguers està per beneficiar a un grup que viuen en l'Eixample i que són l'electorat privilegiat dels comuns? Això ho fem, perquè em diràs, no, però del control de lloguers també es beneficien el de Nou Barris o Sant Andreu, o el de Montcada, o el de Mollet. Anem a posar-lo en pràctica.
I jo... Què vols dir, que no són zones tan tensionades, per tant no aplica tant?
No, són zones tensionades també, perquè pràcticament tota Catalunya és àrea tensionada. Tu agafes i tens 5 persones que tenen diferents nivells de renta. Un té 3.000, 2.500, 2.250, 2.000 i 1.750. Aquí agafarà el propietari, el que li dona més garanties, el de 3.000. Qui ha quedat exclòs? El de Nou Barris i de Sant Andreu. Clar. Per tant, el que amb aquesta política del control de lloguers, el que està exclòs, el que està patint, el que realment no pot dormir...
Segueix exclòs.
És l'immigrant que acaba d'arribar, que a mi és el que em preocupa, i els catalans que tenen més poder adquisitiu. Els de l'Eixample, que viuen pel preu que els dona la gana de lloguer, no em preocupen gaire.
Escolteu, però, perdó, com ubiques aquí o com ubiqueu aquí el tema dels pisos que té la Sareb? L'any passat la xifra voltava els 25.000 pisos buits que els han obtingut bàsicament amb capital públic. Aleshores, no parem de repetir que falta habitatge, que, com ubiquem aquesta
xifra?
Saps quants
pisos té la Sareb a Barcelona?
Quants?
Zero. Tots els pisos que podia tenir la Sareb se les ha vendut ja prèviament. El que passa que amb els pisos de la Sareb, que a Espanya són més de 60.000, Pedro Sánchez diu, tranquils, ara aquests pisos els posarem en el mercat. Aquests pisos tenen tres característiques. La primera, estan destrossats. La segona, tenen ocupes. I la tercera, aquests ocupes hi ha que fer-los fora. I que normalment el que faran és fer-los un contracte de lloguer a aquests ocupes. Per tant, si penses que aquests pisos aniran a incrementar el preu al parc de lloguer, doncs no és veritat.
Però escolta, perdoneu, en el cas que siguin uns ocupes, entenem que són persones que van acabar allà perquè no tenien on anar, i si se'ls ofereix un contracte de lloguer i el poden pagar, perquè no poden ocupar aquest pis pagant via contracte?
Perquè ocupar una propietat, doncs, és contrari a la llei.
Sí, però estàs dient que hi hauria la possibilitat de legalitzar la situació.
Però i per què aquests ocupes que fan alguna cosa en contra de la llei han d'estar per sobre de l'altre que compleix la llei? És a dir, si jo agafo, entro en un habitatge i després va a la Sareb i m'ofereix un contracte de lloguer, com molt probablement faran, aquell que no ha fet no ha ocupat l'habitatge és el que surt perdent. I, per cert, la majoria de les ocupacions que es fan són ocupacions de màfies.
Perquè tinc una pregunta, Gonzalo. Tu no pots optar, per exemple, un pis de la Sareb. La Sareb, són aquells pisos que procedeixen, per explicar-ho ras i curt, de persones que no han pagat un deute, per tant, se'ls ha quedat aquesta Sareb. Perquè
no,
entengueu,
no, no, eh? No. La majoria dels... La Sareb, la majoria que té, val? Són pisos que estan molt mal ubicats, és a dir, en pobles petits, i que que realment no hi ha algú que les hagi comprat. Moltes vegades és un promotor que els té allà. I un promotor que els té sense acabar. I els que estan millors són els que realment són ocupats.
I jo no puc optar a un pis de la Sareb?
Bé,
qualsevol persona que ens estigui escoltant,
Senta, la Sareb els ha venut en el mercat i el que et diu que aquest pis està ocupat. I si és un pis ocupat, ja sigui per la Sareb, ja sigui en Barcelona, doncs és un pis que a aquells que tinguin paciència està molt bé comprar-lo. I està molt bé comprar-lo perquè trigaràs un temps en fer-lo fora, però el que el compraràs és con un elevat descompte.
Per tant, això n'heu de saber una miqueta, no us hi aventureu si sou com l'Estela o com servidora, que no tenim ni idea.
El 93... L'Estela no pot comprar pis directament.
93-207-474, el 677-3877-19. Consultes concretes sobre el mercat de lloguer o sobre el mercat de compra. Ens les podeu fer arribar a través de les vies de contacte habituals.
Mira, per exemple, l'Esperança diu que el seu fill busca pis de compra, en aquest cas a Mataró, i, sorpresa, els està costant molt. La seva pregunta és... És un bon moment per comprar, ja ha dit el Gonzalo que seguiran pujant. Baixaran algun dia els preus? Hem d'esperar, què fem?
Mira, molt bona pregunta, perquè molta gent s'ho estarà plantejant. Tu has dit, seguiran pujant, per tant, és bon moment de comprar, menys que vulguem esperar 15 anys?
Mira, si estem analitzant el mercat català, tenim bàsicament una diferència important. Sarrià Sant Gervasi, les Corts Pedralbes, fins i tot a una part de l'Eixample i Gràcia, i la part més marítima del Poblenou, ja està començant a arribar al punt més alt que pot arribar, com a mínim. Per què? Perquè aquesta demanda, la demanda d'alt standing, doncs porta estirant del mercat, és a dir, impulsant el mercat des de 2014. Per tant, ja són molts anys. I les possibilitats de pujar són escasses. En canvi, si el que agafem és la demanda dels joves, és a dir, classe mitjana baixa, habitatges petits, en la perifèria de Barcelona, en localitats de l'interior, com pot ser Lleida, com pot ser, per exemple, Amposta o Tortosa, doncs, en aquest cas, encara té capacitat de pujada, perquè de joves, des del 2008, i joves per mi són menys de 40 anys, és que ha comprat molt pocs. La franja principal de que compren pisos en aquest moment està entre 31 i 40 anys. I una dada que no està per Catalunya, però sí que està per tot Espanya, és que en el 2007, entre 16 i 29 anys, els que estaven independitzats tenien el 59% propietat. En el 2024, el 27.
Mireu, aquestes dades són el 2007 dels compradors de pisos entre 18 i 30, que ara deies tu, els joves, eh? Sí. Eren gairebé un 25% del total. Ara bé, el 2025, aquesta xifra baixa fins la meitat, 12,84. Per tant, la gent jove no pot comprar pisos. Ara deies això i m'has fet pensar, si el que vindria a ser Barcelona Centre, ja les cotes estan més altes impossibles, és a dir, ja s'ha saturat cap amunt.
Poden pujar una mica, però no és la principal font de pujada de preus.
Mm-hmm. Ara entenc que ha de començar a patir la gent de l'Hospitalet, Baix Llobregat pel que fa a l'àrea de Barcelona, a voltants de Girona, als voltants de Tarragona, grans ciutats.
Ja està passant, això.
Sí, sí, a casa nostra ja és impossible, eh, Estel?
No, vull dir que al final la gentrificació de Barcelona ja ha provocat un fenomen que és l'èxode de gent que no pot pagar l'habitatge aquí, sigui de lloguer o sigui de compra, que se n'estan a les perifèries...
Sí, però que em prefereixo que tu i jo...
I que se n'estan encarint.
Haurem d'anar cada cop més lluny, perquè no ens ho podrem permetre.
I al final, ja està, o sigui, al final la gent rica podrà decidir on viu i la gent pobra anirem a petar on es pugui. És que, aquest
no,
és...
però la rica decidir... clar, què fem amb un pis? Que el sorteixem, perquè, no sé...
Perquè limitar la compra no ho veus en cap cas, eh?
Quin criteri fem servir?
Home, d'entrada, Gonzalo, el criteri de que sigui un ús de primera vivenda d'algú que hi visqui i d'algú que no l'utilitzi donada la situació que tenim, per explotar-lo turísticament.
Si tu permets que només comprin el primer habitatge, t'has carregat el mercat de lloguer. Qui està en el mercat de lloguer? Qui posen els pisos en el mercat de lloguer?
Per què ens hem carregat el mercat de lloguer?
Perquè no hi haurà pisos de lloguer si no fa servir per viure.
Si no hi ha inversors que compren per llogar els pisos,
bueno, doncs per...
no hi haurà lloguer.
Però és que ja estem en un,
no, però, la, no,
en mira, un ofec. Mira, potser ha de patar tot i tornar a començar.
Escolta, deixem de fer titulars, sinó intentem resoldre el problema. Tu dius, jo encarrego a qualsevol que compren un habitatge i... inverteixin aquest habitatge i el posin en lloguer. Val? Pues m'he carregat el mercat de lloguer.
No, però jo em pregunto...
Això és un lloguer de primera vivenda habitual.
No, però és que... Però en què quedem? Tu has dit intentar que només es compri per viure l'habitatge. Sí, només es compra per viure l'habitatge i hi ha persones que compren, inverteixen i el posen en lloguer. Si el posen en lloguer, tu te carregues aquestes persones, aquestes compres,
no.
I, per tant, t'has carregat el mercat de lloguer.
No, d'acord, però jo proposo una altra cosa, Estel. O sigui, entenc el que dius, eh? Però jo proposo, per exemple, no es podria... Pregunto, eh? No es pot limitar de dir, si tu compres una propietat i te'n la vens al cap de 8 anys, que no puguis incrementar el preu més d'un X%? Perquè és que ja no és l'IPC, ja no és com tu valorin els bancs, és que la gent s'està tornant boja i va al millor postor.
Si fas això, és a dir, és una intervenció del mercat, i aquesta intervenció del mercat el que farà és, indiscutiblement, que molta gent no estigui d'acord, que no li sembli bé. Per què? Mira, tu agafes i agafem a tots aquells que van venir a Catalunya als anys 60, 70... Van progressar, van comprar un habitatge, després alguns una segona residència, i la major part d'ells té hereus. I aquests hereus, la vida li han solucionat parcialment gràcies a aquests habitatges. Nosaltres, els catalans, som més rics que els alemans, perquè nosaltres en invertint bàsicament en habitatge, aproximadament el 75% de la riquesa està en habitatge, i els alemans en la renda fixa. Llavors, en aquest cas, si una font molt important de riquesa la treus del mercat, llavors, què passa? Pues, doncs que, indiscutiblement, tots plegats són més pobres. Jo, agafar i, en lloc d'invertir en habitatge, invertir en renda fixa, en lloc de deixar herències més quantioses, deixar herències nul·les, i que, bàsicament, el que fa 40 anys, la gent marxava de Sarrià a Sant Gervasi a Sant Cugat, perquè el preu de Sant Cugat era més baix que el de Sarrià a Sant Gervasi. I ningú posava el crit en el cel. Que avui algú, en lloc de viure a Barcelona, hagi de viure a Montcada, a Mollet, a la Llagosta, doncs és el
que hi ha.
Per
tant, tu creus que el mercat s'autoregula?
El mercat no s'autoregula. El mercat, i cal posar-li, doncs, unes prevencions. Jo sempre dic, el mercat hi ha que enganyar-lo, no hi ha que anar contra ell. En què consisteix enganyar-lo? Doncs a mi m'interessaria molt que la gent inverteixi molt en habitatge per crear un mercat de lloguer molt gran i que els preus, en lloc de baixar, en lloc de pujar, baixessin.
Perquè si hi ha més lloguer, la gent tindrà menys necessitat de comprar, per tant, hi haurà menys competència, per tant, hi haurà menys hòsties per comprar un pis.
Sí. I si això ocorreix, doncs el que tindrem és també un mercat en el lloguer que, clar, si tu ara estàs en una llista amb 100 interessats per comprar per llogar un pis, llavors tu tindries la possibilitat fins i tot d'escollir lloguer. Però, clar, el que passa és que no tenim una política d'habitatge per part del govern. Tenim, bàsicament, eslògans publicitaris i no, moltes vegades no hi ha un tractament adequat de la connexió entre la compra i el lloguer. Si tu, per exemple, intentes dir, val, pues per abaratir el preu de compra, que ningú compri per llogar. Per tant, fastidies el de lloguer. I la clau de tot, com pots millorar la compra i el lloguer a la vegada? Primer,
augmentant el parc d'habitatge.
Exacte, i si estimules els propietaris a que comprin i posin en lloguer.
Fran, més preguntes.
D'entrada us he de dir que ens ha escrit una persona. És veritat que des que hem començat el programa parlem de com de difícil és accedir a un nou habitatge. Ens ha escrit l'Eli, acabada de sortir del notari.
Epa.
Perquè estrena el seu primer habitatge, en aquest cas a Girona, amb l'ajuda d'un sistema que ens agradaria que el Gonzalo ens expliqués, que és el préstec d'emancipació.
Epa, préstec d'emancipació. Què és això del préstec d'emancipació?
Mira, tenim dos mesures que estan relativament bé, una millor que l'altra, però que tenen algun problema. Mira, la mesura que a mi em sembla més idònia és el que tu passis de la compra, del lloguer a la compra, sense tenir gaire calés.
Clar, aquest és el problema, perdoneu, que a vegades diu, la gent que té diners et diu no, surt més a compte comprar que no pas llogar. I, sí, ja, però tu has de calcular un 30% de l'import pel qual compres el pis, perquè bàsicament et donen un 80% de la hipoteca, per tant aquest 20% l'has d'assumir, més un 10% de papers. Estem parlant que per una vivenda de 300.000 euros, ciència-ficció a Barcelona, has de tenir 90.000 euros de caix.
Sí, però la pregunta que es podem fer, escolta, com és que l'ITP és el 10%, si el govern de català està tan preocupat per l'habitatge? Per què no fa un ITP de l'1, del 2? Per què és més alt, per exemple, que Madrid? Perquè el govern català no té problemes amb el que està recaptant d'ITP. La solvència de les comptes catalanes està força bé. Mira, una dada. Si jo agafo un terreny i el passo d'agrícola a residencial i el construeixo, no el venc, eh? Qui especula més amb aquest terreny? L'administració pública, que s'emporta com a mínim el 40% de tot el valor generat.
Només del canvi de modalitat.
Sí, sí, sí. De tot el valor generat, tots els impostos que va cobrant, més del 40%. Si li afegeixes l'ITP, doncs ja ni t'explico. Després, una altra mesura per solucionar problemes. Si tu tens per un costat un terreny al sol i per un altre costat l'edificació al vol, llavors agafa, i si el terreny és de l'administració pública, el que fas és que et venc al vol però no al sol. I aquest sol ja l'aniràs comprant progressivament. I aquest preu d'aquest habitatge no serà un preu de mercat, serà un preu taxat molt més baix per la senzilla raó que jo, el promotor, li he donat el sol i, per tant, l'he obligat a posar un determinat
preu. Per tant,
preu.
La teva teoria és que ja no depèn tant dels propietaris, propietàries que estiguin especulant, sinó de tot el sistema públic que no facilita ni augmentar la vivenda ni dona aquestes facilitats, com ara deies tu, no? Deixar el sol, que te'l vagin pagant a terminis, perquè així el vol implica poder posar una propietat en venda a preus assequibles i no bojos com el que ens estem trobant ara.
Mira, Elisenda, jo aquest problema te'l resolgui en un any.
Home, truqueu-los, per favor.
No, però, escolta, te resolen un any, però no vull sortir escollit.
Però a veure, parlem-ne. Tu resols el
problema. Perdó, ens ha quedat pendent.
És que volen sortir escollits i el que volen, bàsicament, a l'habitatge és aconseguir vots. No resoldre el problema.
Però li puc fer una pregunta?
Sí, i després anem al préstec emancipació.
Dius, Gonzalo, com jo això en un any t'ho resol. Perfecte. Imaginem que ja ha passat aquest any i que ja ho has resolt. Què pagarà de mitjana la gent de lloguer?
No. Espera.
Perquè per mi el greu problema... Espera
un moment molt important. Jo te'l resol si tu fas alguna cosa.
Jo, com a ciutadana?
Sí.
Ah, sí?
Si tu viatges per tot el món, el cap de setmana és fantàstic, meravellós, brutal, i l'estalvi és zero, escolta...
Què vols dir, no t'estic entenent?
Home, perquè l'administració pública ha d'agafar i ha d'ajudar-te. No ha de solucionar-te la vida.
Però això qui ho està demanant? Que Gonzalo, estem pagant...
Perdona.
Tu saps que els diners que s'han de destinar al lloguer han de rondar un 30%. El sistema ens ha robat un sou. Ara mateix, la gran majoria de persones que estan en parella, i les que viuen soles, ja ni t'ho dic, estan destinant més d'un 50% dels seus sous a l'habitatge, sigui habitatge de compra o habitatge de lloguer. Aquí hi ha el problema, aquí hi ha d'haver la solució. I jo puc entendre aquests tenidors que tenen 3, 4, 5 pisos, que evidentment se'ls diu més de 5 grans tenidors, i que ells diuen, perdona un moment, jo tinc aquests pisos, jo també estic tan ofegat com tu, perquè al final la gran majoria de la societat viu ofegada econòmicament. Aleshores, aquesta gent diu, bueno, és que si jo no poso el lloguer a 900 euros, no puc pagar la hipoteca d'aquell pis, d'aquell altre, etcètera, i tothom està embrancat amb coses. El que no pot ser de cap manera és que estiguem destinant un 60% gairebé dels nostres salaris a l'habitatge, perquè d'aquí en generen tota la resta de problemes.
No, però
aleshores,
Gonzalo,
ja no és que ni que tu t'estalvis tots els caps de setmana, tots els sopars a fora i totes les vacances, el problema continua sent aquest.
No, anem en compte. Mira, en la dècada dels 80 i també dels 90, doncs cadascú vivia a la seva casa, i el que normalment passava, si eren nuvis, i el que passaven eren que estalviaven. I estalviaven perquè tenien un projecte. Aquest projecte de vida es feia als 24, als 25, alguns abans, una mica més tard. Val. Ara aquests projectes de vida no es fa. Ara, que és la manera de viure diferent, tu coneixes una noia a la discoteca, o un noi, i el que vas és te'n vas a viure, i bé, clar, tu passes molt bé, vius moltes experiències, però a partir d'aquí no estalvies. Tenim una cosa que no té a veure amb el mercat de l'habitatge, que té a veure com és la vida de diferent. Si els projectes de vida abans es feien en 25 anys, ara es fan en 35 anys.
Però, Gonzalo, és just al revés.
Deixa'm que t'expliqui. Mira, això és un amic meu que, té una filla i que ve...
Us demanaré brevetat perquè tinc en Josep Maria amb una trucada que em sembla molt interessant.
Que diu, mira, jo no podré tenir nets perquè la meva filla i el seu marit guanyen 4.200 euros però no arriben a final de mes.
Però no és la tònica.
Hi ha de tot.
Però la majoria tenim sous tenen sous de 1.500 euros i, clar, estalviar 90.000 euros, encara que et treguis, estic amb l'Estel, encara que et treguis tots els sopars, tots els dinars, tot el gimnàs, però el que et diu l'Estel és, i no m'agradaria entrar en aquesta derivada, però és un peix que es mossega la cua. Si tu veus que no tens futur, que mai no et podràs comprar un pis, dius, almenys visc i me'n vaig a Londres.
Els joves ja voldrien estar amb una feina molt ben remunerada, com van viure els seus pares o els seus avis, i poder comprar habitatge, poder saber que hi viuran segurs i poder invertir en allò. Si comencen a fer un ús, diguéssim, més hedonista de la vida, és perquè tu saps que no tens futur per invertir en res assegurat, Gonzalo. És el contrari del que estàs dient.
Tot el contrari.
Mira. No, jo penso el contrari.
A tot això, el préstec d'emancipació és una línia de finançament públic llançada per la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de Finances, que el que fa és ajudar-te per al cop d'aquest 20% que no t'aporta el banc per poder-te, doncs, bàsicament, emancipar, i et deixen, m'imagino que un percentatge molt baixet, et presten aquest 20% perquè només hagis d'afrontar els costos de despeses de compra d'habitatge, que és un 10%.
Sí, mira, si l'habitatge és 200.000, te dona el 20%, que són 40.000, és un préstec que te dona que és a 30 anys, val? I que té 5 anys de carència. Per tant, que pots tornar-lo, a començar a tornar-lo després de 35 anys. Ara, a mi em sembla que és una mesura per part de la Generalitat cara, perquè hi ha una mesura molt més barata. La barata és quan tu agafes i tu el que fas és avales el 20% que no avala el banc. perquè tu, com a entitat pública, el que fas és busques que a algú que corri el risc que et toca a tu. I te surt molt més barat. Perquè imagina't, aquestes persones que agafen aquest préstec habitatge, doncs tots els catalans li presten fins a 35 anys. Són molts anys. I després aquestes persones tenen un problema. Però que la solució a aquest problema ja me la sé, que és la que sempre s'aplica. La Generalitat te diu que aquest habitatge no el podràs vendre a preu de mercat, sinó al preu que et digui la Generalitat. Val? Saps com acaba això?
Com acaba?
Hi haurà un preu en blanc i un altre en negre.
Per tant, tornem a economia soterrada i tampoc no ens en beneficiem ja ni
però,
per impostos. Però,
quedem fantàsticament políticament, Ei, Déu-n'hi-do, que no podrà treure plusvàlua, com si no coneixem aquestes històries.
Deixeu-me parlar amb en Josep Maria, que ens ha trucat al telèfon al 93-201-7474. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Josep Maria?
Bé.
A veure, ara que parlàvem de la Sareb, crec que t'ha ressonat alguna cosa a casa. Explica'ns.
Correcte. Mira, jo tinc una filla que està, bueno, lo típic dels joves...
Espera, que no et sent en Gonzalo. Espera, que es posa els auriculars.
Jo no he entès una cosa. Una filla que què, perdona?
Una filla? Tens una filla?
Sí, que com molts, no?, s'estan intentant emancipar i marxar, uh-huh. I han trobat una casa, pum, perfecte, els encaixi tot, de la Sareb. Uh-huh. Van registre propietat, còpia simple, surt la Sareb, van contactar amb la Sareb i diuen que la Sareb diu que no és seu.
Epa, i de qui és?
Ah, s'ha trucat a tots els bancs de l'Alixer d'Anticipa, com es digui, a l'Hipogès, el Servi Habitat, no és seu, no està pendent de registrar, no és allò que s'ha vengut i està mm-hmm. pendent de, no és el cas, i evidentment comença a buscar informació, et diuen, ah, ens sap molt greu, confidencialitat de dades, i clar, no traiem l'aigua clara, portem uns dies ajuntaments preguntant a tot arreu i no es treu aigua clara d'aquí.
T'explico,
a veure, Josep Maria, ojo que té la solució, eh?
No, però
a veure, va.
És que me sé perfectament el cas. Mira, es van embargar a tants promotors, tants pisos, que moltes vegades l'aparell jurídic de la Sareb, o el que va contractar en aquell moment, doncs se'n va oblidar de certes propietats.
Ah, ostres, no fotis.
Sí, és que és sí, sí.
I què ha de fer ara, el Josep Maria?
Espera. Llavors, aquesta propietat, molt probablement, la tingui el promotor, però no ho sap. Perquè creu que li han embargat tot. Perquè que imagina't una finca de que serien, per exemple, de 1.000 metres. Val? Doncs igual la Sareb, que és real, realment té la seva propietat 700. I els altres 300 s'han perdut.
I què ha de fer ara?
Doncs ha de trobar aquest promotor i dir-li, aquest pis m'interessa.
I com pot saber qui era el promotor original?
Ha de recórrer al registre i ahir el trobarà.
Epa, Josep Maria, vés al registre, busca qui era el promotor, contacta el promotor i digue-li, escolta, que tens una propietat que no saps que tens.
A veure si estem de sort.
Prova-ho i ens ho dius, ens envies un WhatsApp.
Per exemple...
Espera, que l'acomiado el Josep Maria. Gràcies, Josep Maria, bonic, una abraçada.
Vinga,
en una població de Lleida, un inversor que l'havia comprat a la Sareb una part, al final es va donar compte que havia comprat molt més del que pensava.
Mare de Déu, senyor.
Això és freqüent, perquè van arribar tants immobles a la Sareb que en aquest cas no donava abast. I això, de cap de les maneres, és culpa ni d'Hipollès, ni d'Anticipa, ni d'Aliceda, que són comercialitzadors i que són gent molt professional. És el que en el seu moment va fer el banc dolent, conegut popularment com la Sareb.
Mireu, falta un minutet per 3:45 del migdia, ara anirem a la publicitat abans, però, Sergio, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Sergio?
Molt bé.
Escolta'm.
Perquè volia sí. exposar-vos un poc la meva situació.
A veure, fot-li.
Jo vaig trobar feina aquí a Barcelona farà un mes i mig i vaig estar buscant pis, però era horrible trobar una habitació. Res baixava de 500 euros.
Habitació, eh?
Efectivament, clar. Habitació. Res baixava de 500. I comentant-ho amb una amiga, em va dir que la seva àvia, de quasi 92 anys, vivia sola i ara són companys de pis.
O sigui, has hagut d'anar a viure amb la... àvia de la teva amiga per poder sobreviure a Barcelona. Pel teu accent, ets de Llevant. D'on ets, Sergio?
Jo soc valencià, soc valencià. Un poble d'Alacant.
Uh-huh. Casos com el Sergio?
Sergio, això és el que passa a Barcelona. El que és el control de lloguers s'ha carregat. absolutament el lloguer de pisos i pròximament es carregarà el lloguer d'habitacions. Ara han tret una normativa que diu que tu pots cobrar el mateix si hi ha quatre persones en quatre habitacions que una en quatre habitacions. Saps què farà en aquest cas el propietari? Dirà, per què de tenir quatre persones si cobraré el mateix tenint quatre que una? Farà fora tres.
Mare de Déu, senyor, però mantindrà preus, que...
Sí, clar. No, mantindrà preus, no. Li obliga a que el preu
sigui
el que correspon al control de preus.
Per tant, llavors, hi haurà més demanda d'habitacions?
Aquesta gent, aquests tres que van, a on van?
A residències, perquè si no
no
ho entenc.
No, és que...
Clar, això és un altre, el mercat d'estudiants. És a dir, tenim aquí dues... dic aquí, a Barcelona, però igual que hi ha Girona, igual que hi ha Tarragona, però jo conec el cas d'aquí proper, de la UB i l'Autònoma. Tots aquests estudiants que venen de fora a estudiar, on carai s'allotjaran?
Després... Algú que venia al meu màster ja no ha vingut.
Però, clar, és que una cosa, també a vegades...
Perdona, dient... Sergio, gràcies per trucar-nos, estimat. Crec que no tenim Perfecte. Resposta per tu, però intentarem fer un retrat de la situació. Una abraçada, bonic.
Adéu.
Fins ara, Sergio, adéu.
No, que aquest discurs de... És, bueno, és que no tothom pot viure a Barcelona, aneu-vos a anar a viure a altres llocs. Aviam, el mercat laboral es nega d'una manera flagrant en casos que es podria estar permetent a teletreballar. Val? Per tant, està obligant a milers de persones a desplaçar-se diàriament des d'arreu del país fins a Barcelona. Això és absolutament ridícul i no facilita les coses. Vull dir que hi ha gent que ja voldria viure fora, però tampoc pots estar fent una jornada laboral de 8 hores i destinar-ne 3 gairebé a moure't per entrar a Barcelona i a sortir de Barcelona. O sigui, no és que la gent vulgui viure a Barcelona. La gent a Barcelona li fot fàstic. Perquè, no, és veritat, perquè està
home,
cara
per
i perquè ja no reconeixem els nostres comerços, perquè no ens atenen en català i una sèrie de coses. O sigui, que molta gent ja no vol viure a Barcelona, però hi ha de viure, Gonzalo, hi ha de viure.
Apliquem solucions Estel. Si hi ha 4 milions de persones que volen viure a Barcelona i en Barcelona caben només uns 700.000, com ho fem?
El que t'estic dient...
Jo pregunto.
Jo t'estic dient que hi ha una sèrie de gent que no és que vulgui viure aquí, però es veu forçada a viure aquí.
Jo pregunto, com ho fem? Si hi ha 4 milions de persones que volen, per exemple, volen viure a Barcelona i Barcelona només dona per 1.700.000, com ho fem?
I això jo et pregunto, interessa als ajuntaments?
El què?
Convertir la teva ciutat en una ciutat d'expats milionaris i que no hi resideixi ningú local i que es perdi la identitat d'una ciutat?
Mira... Te poso un
pregunto, perquè és que a mi és una cosa que em frapa. Jo sóc filla de la Sagrada Família i ja no hi visc.
Te poso un exemple.
Ni tornaré a viure mai.
Te poso un exemple.
I s'està desdibuixant el barri.
Em van convidar a una conferència a Formentera per agafar i per explicar el turisme i turisme sostenible, no? I jo les vaig fer la següent proposta. Diu, el que haureu de fer és agafar i, primer, doncs, en determinats moments, restringir la capacitat d'arribada, per exemple, com les Isles Cies. Però després, vosaltres, com és una illa petita, podeu planificar perfectament qui viurà aquí. Uh-huh. És a dir, primer, planifiquem les alçades. Per què en molts llocs de Barcelona permeten fer 4 alçades només? Per què el pla urbanístic que hi ha, per exemple, a baix de tot, al Salva del Mar, no permeten pujar absolutament res i hi ha edificis només en planta baixa més 1, per exemple, no? I el segon que els he dit, diu, i aquí, en Formentera, pensem, qui podrà tenir una segona residència? Terrenys per segona residència, terrenys per hotels, terrenys per primeres residències, i ja el tens fet, però aquí ningú va planificar. Per què als habitatges d'ús turístic pràcticament la llicència era gratuïta? I per què no van donar, en el seu moment, en quotes? Per exemple, que només pugui haver habitatges d'ús turístic en Ciutat Vella, el 2% de tot el 2%
però de tot. Jo tinc la sensació que es va donar una mica la lleugera i ara a veure qui els hi treu.
És que tenen tot el dret a mantenir-lo, digui el que digui l'alcalde, perquè les llicències que li van donar, no t'ho perdis, no eren temporals.
Eren per sempre, sí. Ad eternum.
No posava cap límit.
Doncs estem apanyats. Deixeu-me passar la trucada. Tenim en Jaume, que crec que té una pregunta similar a la del Josep Maria, o arran de la del Josep Maria. A veure, ajuda el Gonzalo, que se li ha encallat l'auricular i, pobret, l'estic veient patir. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, Elisenda.
Com estàs, Jaume?
No és una... Molt bé.
A veure, quina és la teva pregunta?
Que surt d'aquest altre oient que ha dit això de que no trobaven una propietat i el Gonzalo ha dit que ho busquessin al registre.
Sí.
Bueno, jo em vaig trobar en un cas de que realment sí vam trobar el registre que era l'antic propietari però no existia més, perquè aquest propietari va fer fallida, perquè molts dels promotors aquests que van acabar, diguéssim, que amb les seves propietats, que van acabar a la Sareb, doncs van fer fallida.
Aleshores, opa! Clar, li donem una altra volta, és a dir, no només aquesta societat no és conscient que té una propietat, sinó que tu vas al registre, descobreixes que aquesta propietat és d'aquesta societat, però aquesta societat ja no existeix perquè ha fet fallida. D'això mana la publicitat i a la tornada en Gonzalo ens explica què podem fer en aquests casos.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6 minutets i seran les 2 del migdia. Ara, just que estem entrant en matèria interessant, se'ns acaba el programa, de veritat, eh? A veure, estàvem parlant amb un oient que ens ha trucat, en Jaume. Jaume, ets aquí encara, eh?
Estic a punt d'entrar en un túnel.
Potser et perdem.
Doncs, no, però bueno, la pregunta ja està plantejada, eh?
D'acord.
I quan aquesta propietat, que la Sareb no la té, anem a dir, identificada... resulta que és un promotor que ha fet fallida, aleshores què?
Què fem? Val, doncs et penjo, Jaume, et deixo tranquil·la en els teus túnels i segueix-nos escoltant per antena. Una abraçada, bonic.
Vinga, gràcies,
adéu-siau. Adéu. El Josep Maria, que ens ha trucat abans, ens ha dit com saber qui és el propietari real d'aquest pis, que la Sareb es pensava que era seu però no és seu, van al registre, veuen que és d'una empresa que ha fet fallida pel que sigui, i aleshores què fan?
Sí, aquesta propietat està en el limbo.
No ja sona malament.
No és propietat de ningú.
Perquè pues que li regalin en Jaume, tu.
Clar, què pot fer? Per mi, però jo no sóc un expert jurídic, pot utilitzar el concepte d'usucupació.
Desocupació?
No.
Usucupació?
No. Ara ho dic, és que no em surt.
D'usufructuari?
No. És a dir, ara te'l dic concretament, usucapion. Que no em sortia.
Usucapió.
Usucapió, en català.
Usucapió, d'acord.
Què vol dir això?
Què vol dir? Que tu agafes, prens possessió de l'habitatge, te poses allà, estàs un determinat temps i després reclames que sigui teva.
Però això no és ocupació?
No, no és usucupació,
no
és, perquè
no
l'estàs fent servir.
No és ocupació, és usu...
perquè no té propietari.
Capió, que és diferent.
Alerta aquest concepte, usucapió. Per sí. Tant, instal·lar-t'hi i després dir, és meva perquè fa molt que hi visc.
Abans de fer res, consulteu amb un advocat que... En aquest cas, sabrà millor les característiques del tema que jo. Però crec, des de la meva perspectiva i de més coneixements de dret, que són inferiors al d'un advocat, que se podria aplicar aquest concepte i fer-se la propietat.
Però, perdona, una pregunta.
Ojo, un moment molt fort,
allà,
eh?
Entres a viure allà...
Sabent que no hi ha propietaris.
Sabent que
limbo,
no hi ha propietari, però algun dia hauràs de ser titular d'aquest habitatge. Com compraràs si no hi ha propietari?
No, te surt gratis.
Viuràs in eternum?
Tu agafes el que tindràs que pagar, és el registre de la propietat... I
doncs escolta, anem tots a fer usucapió.
Poca broma, això, anem a buscar a veure d'aquí.
Això pràcticament no existeix. I repeteixo,
que ens digui la Sareb si hi ha...
És que ens acabes de donar la solució.
Jo crec que es pot complicar aquest concepte.
Però és un inici.
Abans d'algú que intenti fer això, advocat perquè li assessori.
Mare de Déu, però és important, mira, estic llegint, no pot ser d'amagat, és a dir, l'entorn ha de veure que tu fas servir aquell immoble, no s'ha d'haver obtingut ni mantenir-se mitjançant la violència i no pots haver deixat de fer-lo servir durant el període que marca la llei.
Deixa'm fer una mica d'humor, o sigui, això vol dir que tu, el dia que arribes, has de fer un pastís de poma i portar-lo a tots els veïns del barri.
Poca broma, eh?
Com a bon futur veí
que
seràs.
Poca broma, Jaume, que et veig usucapant.
I diràs, vinc a fer usucapió, perquè això és el limbo. On hi ha aquests pisos estem tots, m'enteneu o no?
Ai, senyor. A veure, últims comentaris a través del 677-38-77-19.
Fa molt difícil resumir-ho tot, perquè hi ha molts temes sobre la taula.
Minuts, és que n'hi ha molts.
La Clara diu, i no heu parlat dels pisos turístics? La Núria, mira, planteja sobre la taula una cosa. Diu, què us semblen les cooperatives d'habitatge o habitatges en cessió?
A mi bé.
Mira, les cooperatives te diuen que són socials, que el preu serà més baix, etcètera, etcètera, però per veure si la cooperativa compleix amb el que diu, que us ensenyin el que cobren els que la integren.
Farem un dia un especial cooperatives d'habitatge, un de pisos turístics. Què més proposen els nostres oients?
El David diu, tot està junt, tot està al mig de Barcelona i l'àrea metropolitana, diu, per què l'administració, ella que ho mou, no ocupa tot Catalunya a diferents llocs. Per exemple, TV3 a Manresa, Ferrocarrils de la Generalitat, que posin a Igualada.
Exacte.
Descentralitzem la
no
Generalitat,
malament,
sisplau.
Eh?
Això ho proposa el David.
Mira, home, que som ultracentralistes, evidentment.
Que posin Catalunya Ràdio a Molins de Rei, que m'aniria molt bé.
Sí, jo,
ai, senyor.
Jo proposo un reality on el Gonzalo i jo visquem junts.
M'encantaria. Mira, acabaríeu tan amics.
I aleshores, que la gent de pagament, per cable, i amb això jo podré comprar un pis.
I es diria...
Perquè ho petaria.
Usucapió al 3CAT, ja us ho dic ara. Estel Soler, moltes gràcies, estimada. Ens sentim dilluns. Gonzalo Bernardos, avui entra la puteta, hem de seguir inspeccionant el tema del mercat de pisos,
Quan vulgui.
Inacabable.
Però espera. Vols tema?
Ojo.
El 2027 hi haurà una reforma de les pensions i que tremolin els jubilats.
Especial pensions, que tremolin els jubilats. Això no m'ha agradat, En Gonzalo Bernardos, professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona, director del màster en assessoria, gestió i promoció immobiliària, veu autoritzada, que avui ens ha dit que el problema és més greu del que ens pensàvem. Gràcies, Fran. Fins demà.
Salut. Adéu.